Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Els serveis públics de les ciutats mitjanes estan desbordats. L'augment de població els ha portat al límit perquè alhora que han anat sumant nous veïns, els recursos per atendre'ls s'han quedat tal com estaven.
L'estat del benestar entra en col·lapse i no tenim eines.
Tenim doncs, la comunitat educativa al límit, el món de la salut al límit, de les entitats socials, de tot.
Els alcaldes de Manresa és d'Esquerra Republicana i de Vic de Junts. També sentirem el de Mataró, que és del PSC. I és que tant és quin color sigui el govern municipal municipal que hagi de manegar-ho. Tots coincideixen a activar els senyals d'alerta perquè no donen permès. Necessiten canvis en la llei per fer front, per exemple, a la delinqüència multireincident o a l'ocupació il·legal d'habitatges que els ajuntaments no poden aplicar perquè no són competència seva. I perquè tot plegat està creant un caldo de cultiu propici en aquestes ciutats mitjanes perquè l'extrema dreta hi suqui el pas sencer. De seguida sentirem aquests alcaldes que han passat pel matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya al dia.
També explicarem notícies que ja estan relacionades com l'habitatge protegit o les beques menjador. Així arrencarem un Catalunya al dia. Que Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
També sabrem nous detalls de l'eix transversal ferroviari. És una infraestructura de país que ha de connectar Lleida i Girona per al transport de mercaderies i també de passatgers.
S'ha fet una trobada del nivell al Vendrell, al Baix Penedès, amb els principals agents implicats en aquest eix ferroviari.
Que ha de permetre descongestionar les línies de la costa i de Barcelona. I potser els que no sou de la zona no sabíeu que la Vall d'Aran hi ha moltes marmotes. I és que aquest animal tan simpàtic, que carrega amb l'estigma que tot el dia dorm i que només surt del cau quan ha d'acabar el fred, pot convertir-se en un autèntic mal de cap.
Sí, provoquen desperfectes a les estacions d'esquí, com Baqueira Baret.
Aquests animals poden ocasionar maus en les instal·lacions d'aigua, d'escanús o de l'il·luminat.
I també afecten la població d'altres espècies, com la perdiu blanca.
Per això la Vall d'Aran és l'únic territori de l'Estat on està autoritzada la caça de marmotes. Ens ho explicarà la Sofia Cabanes, des de Viella. Doncs seguirem ara com se circula a aquesta hora per carreteres i autopistes del país, que els divendres hi ha molts afortunats que comencen el cap de setmana ben d'hora. Txell Garriga, equip viari, com ho tenim?
Bon dia, doncs ara mateix hi ha cues per sortir de Barcelona des de la Ronda Litoral pel nus de la Trinitat i comencen a Sant Adrià fins ben bé a la C33, on allà sí que hi ha un vehicle variat que talla un carril i també n'hi ha, però, d'entrada a la capital per la Ronda de Dalt a Santa Coloma. A la resta ara tenim alguna congestió, per exemple, a la P7 a Cerdanyola o a la C17 a Granollers cap a Vic i també per un vehicle variat es dona pas al alternatiu a l'N240 entre Marroig i els Guiamets, al Priorat, però ara sense cues.
I el temps de tardor, d'estiu, de tardo-estiu, què, Dani Ramírez?
Sí, bon dia. Bé, variable encara, amb una temperatura més sincronitzada pel mes de setembre, és a dir, dies enrere, ahir mateix, abans d'ahir, o fa 3 dies, la temperatura era d'hivern al Pirineu i havia quedat emblanquinat, enfarinat. Ara ja es va recuperar el termòmetre, avui 23, 24, 25 a molts sectors del país, les més altes 27, 28 al Pla de Lleida, i de fet venim de temperatures mínimes de 0 graus a Prades o 2 sota 0 a 8 a Ull a 2.500 metres. N'hem tingut 9 a Lleida o 17 a Barcelona. Aquesta tarda algun ruixat pot caure al nord del Maresme, sobretot la selva Baix Empordà i Gironès, entre la tarda i el vespre, alguna petita tempesta, i a la resta sol i va pujant el termòmetre. Cap de setmana, demà variable, sense pluja, i diumenge arriben plugim al centre i sud del país.
I pel que fa als esports, quins titulars hi ha avui, Ricard Isidro?
El Girona i l'Espanyol obren a les 9 del vespre la setena jornada de la primera divisió masculina de futbol. Els gironins volen sortir del descens i guanyar el primer partit de la temporada, mentre que els blanquiblaus volen mantenir-se en zona Champions. A la primera federació, el Nàstic rep de mal el Deng, amb les primeres crítiques al tècnic Luis César. I per acabar, Marc Márquez, que serà probablement el protagonista del cap de setmana, el de Cervera, es pot proclamar campió del món de MotoGP si suma 3 punts més que el seu germà Àlex a la cursa de diumenge al Japó.
Això serà quan faltin 6 minuts per les dues. Abans, però, ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem.
Catalunya al dia.
Passen pràcticament 5 minuts de la una del migdia. Toc d'alerta dels alcaldes de les ciutats mitjanes catalanes. Avisen que els serveis públics als seus municipis estan al límit perquè el creixement de la població en els últims anys, sobretot pel fenomen migratori, no s'ha acompanyat dels recursos necessaris. I demanen solucions, solucions per frenar l'avanç del discurs de l'extrema dreta. Al matí de Catalunya Ràdio n'ha parlat amb els alcaldes de Vic, Manresa i Mataró. I ho ha seguit en Jordi Corbalany. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, són alcaldes de colors polítics diferents, però amb preocupacions i reptes compartits quan falta poc més d'un any i mig per a les eleccions municipals. Coincideixen que els serveis públics, els seus municipis, freguen el col·lapse i reivindiquen més recursos per a l'educació, la sanitat o els serveis socials. Sentim primer l'alcalde de Manresa, el republicà Marc Aloy.
A Manresa, doncs, la població ha passat de 60 a 80.000. És un 1% del país, eh? També a Catalunya hem passat de 6 milions a 8 milions en els darrers 20 anys. Per tant, això és un increment del 30% i els serveis no s'han posat al dia. Per tant, estem en un punt on l'estat del benestar entra en col·lapse, no?
Ens quedem a la Catalunya Central. L'alcalde de Vic, Albert Castells, de Junts, comparteix aquesta diagnosi, però va més enllà. Creu que cal moderar el creixement de la població.
Aquest creixement enorme dels 30.000 als 50.000 ha provocat una situació límit, una situació de col·lapse dels serveis públics, i això fa que ens haguem de centrar en això, sobretot en poder créixer més moderadament i en atendre les necessitats dels que ja són aquí.
I és que s'han obert moltes carpetes dels alcaldes en aquesta conversa que han tingut amb en Ricard Ostrell. Per exemple, la inseguretat és un altre dels reptes a què han de fer front les ciutats mitjanes.
Sí, i aquí fa temps que se'n parla. Els alcaldes reclamen canvis legislatius al Congrés per combatre la problemàtica dels lladres multireincidents. Sentim David Bote, l'alcalde socialista de Mataró, i Albert Castells, alcalde de Vic.
No són multireincidents, són multidetinguts, i jo crec que això és el que genera aquesta sensació d'impunitat, d'incomprensió per part de la ciutadania.
Perquè al final, sota aquest soroll de l'extrema dreta, al final hi ha un clam de la ciutadania perquè els partits resolem aquests problemes.
Les dificultats per accedir a un habitatge assequible per l'encariment dels preus i el dèficit de pisos de protecció social és l'altre gran repte d'aquests municipis. Sentim els alcaldes de Manresa i de Mataró.
En 15 anys a Manresa no hi ha hagut ni un habitatge públic nou. En estem construint 100 en aquests moments. I 100 perquè ho estem fent l'Ajuntament.
Notem molt aquesta pressió. En el cas de Mataró, més a més, una ciutat que està molt, molt acotada des del punt de vista físic, en què les dues rieres, i per tant les promocions no són com altres ciutats que fan promocions de centenars i centenars d'habitatges de manera sovint.
Problemàtiques com la multireincidència i les ocupacions estan pendents de reformes legislatives des de fa mesos al Congrés.
Doncs això que dèiem, canvis legals que els ajuntaments necessiten aplicar amb urgència, però que no depèn d'ells perquè no són seves les competències. Gràcies, Jordi, bon dia.
Bon dia.
I en paral·lel al toc d'alerta dels alcaldes que pateixen situacions de saturació dels serveis municipals pel creixement de la població, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a combatre la intolerància contra la immigració. Tot i que els representants municipals que acabem d'escoltar demanen recursos per fer-hi front, el president ha destacat que la immigració fa que Catalunya sigui un país millor. I això ho ha dit en l'acte central de l'any Candel, que ha seguit des de Sant Adrià de Besòs la Pilar García. Pilar, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, acte central de l'any Candel al Museu d'Història de la Immigració a Sant Adrià de Besòs, en què s'ha posat en valor el sentit de l'obra de Paco Candel, especialment als altres catalans. En un context com l'actual, enmig de l'auge de l'extrema dreta i els discursos contra la immigració, el president Salvador Illa ha fet aquest advertiment.
Compte amb caure en la temptació de discursos fàcils i maniqueus que ocupen la immigració de tots els mals. Des del punt de vista social, humà, cultural i econòmic, la immigració ens enriqueix.
La consellera d'Inclusió, Mònica Martínez, ha reivindicat la necessitat de la immigració per la prosperitat de Catalunya.
Ahir van ser els que venien d'altres regions de l'Estat i avui són persones nascudes a Amèrica Latina, a Àfrica, a Àsia, a la resta d'Europa, els que arriben al nostre país. Uns i altres han transformat i han enriquit el país, l'han fet créixer i millorar, i han contribuït a una trajectòria col·lectiva. La d'una Catalunya oberta al món.
La commemoració de l'any Candel ha tornat a posar sobre la taula la realitat dels que marxen de la seva terra i que Catalunya és, segons ha destacat tant el president com la consellera, un país d'acollida.
Gràcies, Pilar García. Bon dia.
Bon dia.
Passen pràcticament 10 minuts de la una del migdia. Bé, doncs, relacionat amb aquests temes que tant preocupen els alcaldes d'aquestes ciutats mitjanes a Catalunya, l'Ajuntament de Badalona ha arrencat dues promocions d'habitatges públics als barris de Canyador i del Gorg. En total seran 34 pisos, dos dels quals adaptats, amb la voluntat de mitigar el preu, el greu problema d'habitatge que afecta tot el país. Segons l'alcalde de Badalona, David Àngel, amb aquesta iniciativa, diu Xavier García Albiol, que es posa fi a una anomalia, no?
Hola, bon dia. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha lamentat que en els últims 20 anys no s'hagi fet cap promoció d'habitatge social a la ciutat.
És la primera promoció d'habitatge públic que es fa a la ciutat de Badalona des de fa 20 anys. I trenquem amb una anomalia. És una anomalia que totes les ciutats de l'entorn metropolità, totes les ciutats mínimament doncs, endreçades, han anat fent durant aquests anys poc o molt habitatge públic, excepte Badalona.
L'Ajuntament confia en començar la construcció d'aquests pisos en règim de concessió durant 75 anys i per uns imports entre 240 i 300.000 euros durant el primer semestre de l'any que ve.
David, i l'alcalde de Badalona vol que aquests pisos també hi puguin accedir classes mitjanes, no només les més vulnerables.
I és que hi podran optar les rendes familiars de fins a 80.000 euros anuals. L'alcalde de Badalona, García Albiol, també ha deixat clar que els propietaris no en podran fer negoci.
No es permet especular, que necessàriament per llei, si qui obté aquest pis el vol vendre en qualsevol moment, el tindrà que vendre d'acord als paràmetres i als mòduls que marca la Generalitat de Catalunya. I l'Ajuntament de Badalona tindrà dret preferent per adquirir aquell habitatge.
Albiol també ha anunciat que l'Ajuntament està preparant dues promocions d'habitatge públic més, en aquest cas, als barris de la Pau i la Salut.
I avui l'Ajuntament de Lleida s'ha pronunciat sobre un conflicte social relacionat amb l'habitatge que, en el cas de la capital del Segrià, es fa evident en dos blocs de lloguer social de la Caixa que es van construir fa una dècada sota el règim de protecció oficial. Ara els contractes vigents s'acaben i l'entitat es vol vendre els pisos a preu de mercat. Els veïns tenen, per tant, dues opcions: hipotecar-se per comprar aquest pis o buscar-se un altre lloc on viure. Una situació que els afectats consideren injusta i avui, amb el suport de la plataforma d'afectats per la hipoteca, ho han expressat així a les portes del consistori.
Estan fent fora a molta gent i no volem que això continuï passant. Prou privatització de l'habitatge públic.
Doncs anem cap a Lleida. Estela Busoms, han aconseguit el suport del ple municipal.
Hola, Estel, sí, de tots els grups, excepte el PP i Vox. Ho han forçat a través d'una moció i també ho han volgut fer públic en una protesta que ha reunit una trentena de persones. Parlem de dos blocs al barri de la Bordeta i Magraners que sumen 166 pisos. La Mari i la seva mare, la Cristina, són dues de les veïnes afectades.
Nosaltres no tenim un altre lloc per quedar-nos que no sigui aquí, perquè no podem permetre'ns comprar o literalment pagar els alquilers de 700 euros al mes.
El mantenimiento está a cero, está todo muy, muy dejado y nos están fallando cosas, las tuberías, hay humedades por todo el edificio, es un desastre.
El que reclamen és poder-se quedar a casa seva i continuar pagant un lloguer social. I perquè això sigui possible, com ja ha passat en altres casos a Catalunya, l'objectiu és que els blocs se'ls quedi al govern a través de l'Incasòl. Ho explica la Sara, portaveu de la PA a Lleida.
Intentar pressionar perquè, pues això, per garantir precisament que passin a Incasòl i que realment passin a mans públiques i garantim així el dret a un habitatge de protecció oficial de per vida.
El govern municipal del PSC s'ha compromès a vetllar per trobar una solució pel motiu que ha exposat la primera tinenta d'alcaldia, Begoña Iglesias.
El que no podem ni volem permetre és que habitatges d'HPO construïts amb diners públics o en sòl públic ara doncs, passin a vendre's al mercat lliure.
La resposta de la Caixa és que ofereixen facilitats als veïns perquè puguin adquirir els habitatges i que es busquen solucions conjuntament amb l'administració en el cas de les famílies vulnerables.
Doncs bé, just començar, parlàvem d'aquestes ciutats mitjanes de Catalunya que han vist com la seva població creixia exponencialment en part per la immigració, i la immigració a vegades provoca també recels i, sobretot, informacions falses que a vegades se'n deriven. Doncs bé, 3 de cada 4 beques menjador que es donen a la comarca del Vallès Occidental són per alumnes amb nacionalitat espanyola, Quim.
I són dades facilitades per fonts d'educació que desmentirien les xifres que va donar aquesta setmana Junts, que defensava que en aquesta comarca la meitat dels els beneficiaris d'aquestes beques són nouvinguts. Ho deia dimarts la portaveu de Junts, Míriam Nogueres.
A la comarca del Vallès Occidental, una de les més poblades de Catalunya, el 50% dels beneficiaris d'ajuts de menjador són nouvinguts. A ciutats com Rubí, Sabadell, Terrassa o Badia, va entre el 55 i el 70%. A la ciutat de Barcelona, entre el 45 i el 60%.
Fons d'educació asseguren que la realitat de la comarca és una altra, perquè aquest curs 3 de cada 4 beques són per alumnes de nacionalitat espanyola. I en el cas de Badia del Vallès, aquest percentatge creix fins al 93%.
Un quart de dues del migdia, les famílies demandades per l'Escola dels Carmelites de Terrassa acusen el centre d'instal·lar la política de la por i han presentat un recurs contra la demanda que el reclama 37.000 euros per danys morals. La plataforma Recuperem el Carmel, formada per mares i pares contraris al gir ideològic que ha fet l'escola, reclamen que recuperi el model educatiu de sempre. Terrassa, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Tot bé del curs passat? I si no hi ha diàleg, acabarà als jutjats.
Sí, mares i pares van veure que l'escola va passar de ser confessional a tenir un paper adoctrinador, diuen. Així ens ha explicat una de les mares demandades.
La direcció va reforçar aquest caràcter religiós del centre. Llavors també van haver-hi denúncies de missatges homòfobs, masclistes o racistes, la justificació del franquisme també per part d'algun professor, contractacions de docents afins al nou model, pressions o acomiadaments a mestres que no estaven alineats amb aquest pensament. Una reducció de les classes en català.
El centre reclama a dues mares i un pare 37.000 euros per injúries i calúmnies. En el recurs presentat aquesta setmana, la defensa diu que els comentaris a què es fa referència es van treure d'un xat privat de les famílies. Apela a la llibertat d'expressió i afegeix també que ni es pot acreditar que les converses siguin verídiques, ni tampoc qui en seria l'autor. En aquest sentit, s'apunta que l'escola hauria fet un mal ús de les dades privades de les famílies per mirar de saber qui parlava en aquell xat. La defensa diu que és una prova il·lícita que no es pot tenir en compte en un procediment judicial. La situació ha derivat en un ambient complicat.
Genera un clima de desconfiança i de por i, a més, sabem que altres famílies ara se senten que qualsevol crítica es pot convertir en un motiu de represàlia cap als seus fills. Llavors, això al final és una mica la política de la por, no? Que ens col·loca en una situació de vulnerabilitat emocional molt greu, no? Perquè és molt difícil de gestionar a l'haver de portar cada dia els nostres fills al centre, que ens està demandant. Una demanda contra les famílies evidencia que la direcció ha prioritzat el càstig per sobre del diàleg.
L'abril passat, la titularitat del centre va acomiadar l'aleshores director, que exercia des de feia més de 20 anys. El Departament d'Ensenyament ha obert un expedient i inspecció estudia les denúncies que ha rebut per part dels pares demandats i també la documentació que ha requerit a l'escola.
Gràcies, Marta Vallès, pel que fa a Terrassa. I l'arquebisbat de Tarragona aparta un capellà per haver abusat d'un menor als anys 90 a Reus. La decisió s'ha pres després que un procés penal canònic l'hagi declarat culpable. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
En tens més detalls. Què va passar?
Sí, els fets van passar, com deies, a principis dels anys 90 a Reus, al Baix Camp, quan un menor va ser víctima d'abusos sexuals per part del sacerdot ara expulsat. L'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, va saber d'aquests fets l'any 2022 i se'n va iniciar una investigació. Després, amb els resultats a la mà i per evitar la impunitat de l'autor dels fets ja prescrits, l'arcabisbe va reclamar a la Santa Seu que se'n derogués aquesta prescripció i es va engegar un procés penal extrajudicial que ha acabat ara amb la secularització del capellà. A més d'apartar-lo, també s'ha imposat una multa econòmica al sacerdot pels danys causats. I paral·lelament, des de l'arcabisbat apunta que s'ha acompanyat la víctima i se li ha donat suport en el que ha necessitat i se li ha tornat a demanar perdó en nom de l'Església pels abusos que va patir. Finalment, també es referma l'arcabisbat en la condemna de tot abús sexual, de poder i de consciència contra un menor en el si de l'Església i es convida a denunciar qualsevol fet terrorista relacionat amb aquest tipus a través de l'Oficina de Prevenció i Protecció d'Abusos de l'Arcabisbat de Tarragona.
Clara, gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Parlem ara de les ajudes a extutelats. triguen un any a arribar i només el 14% d'aquests, dels extutelats d'entre 18 i 23 anys, cobren alguna prestació. Són dades que denuncia el contundent informe del síndic de Greuges sobre les ajudes que l'antiga DGAIA ha ofert a aquests extutelats. És una resolució que s'acaba de fer pública a Barcelona i ho ha pogut seguir en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
Quin és el problema més greu que detecta la síndica de Greuges en la tramitació d'aquestes ajudes a aquests joves que no tenen família i que un cop arriben a la majoria d'edat es queden sense aquest emparament?
Sí, aquí s'ha subratllat sobretot el temps d'espera per rebre les ajudes que els han de permetre tirar endavant un cop fan els 18 anys. Ara mateix hi ha 6.500 extutelats. La cartera de serveis té tres potes, una prestació econòmica que s'atura, per exemple, si troben feina, un recurs d'habitatge i un servei de suport que, per cert, només té 25 persones. Per accedir a la prestació, la resposta és de més d'un any, en un de cada quatre casos. Esther Jiménez Salinas és la síndica.
Si t'imagines 13 mesos, penses, i què farà aquest jove de 13 mesos durant un any sense que li arribi un tipus d'ajuda, un tipus de prestació, què és el que ha de fer? No vull apuntar més, cadascú pot interpretar, però això hauria de ser una resolució completament diferent.
Davant d'això, la recomanació de la síndica és dotar de més recursos al departament perquè a les baixes i les altes es tramitin de forma més àgil quan, per exemple, l'extutelat trobi feina. Aida Rodríguez és l'adjunta a la síndica.
Aquest programa es basa principalment en prestació i en habitatge. Veiem que la meitat dels joves, de fet, que serien susceptibles, no?, que són extutelats, per tant, doncs no accedeix als recursos de l'àrea. Veiem, per tant, que els programes tampoc estan a la pràctica cobrint la totalitat dels usuaris Diana.
I, Miquel, va haver-hi polèmica perquè va haver-hi reclamacions de cobraments que s'havien fet indegudament, havia fet l'administració a joves extutelats, per exemple, que havien trobat feina però seguien cobrant aquesta subvenció. Quina és la recomanació que fa la síndica en aquests casos?
Sí, l'informe constata errades de l'administració en bona part dels pagaments indeguts i manca de coordinació dels serveis de la DGAIA, molts, per cert, externalitzats. És per això que demana directament la condonació, perquè en molts casos, a més, els joves ja havien comunicat que havien trobat feina o que marxaven fora de Catalunya i, per tant, ells ja sabien que no els hi corresponia percebre aquesta ajuda o la prestació.
Doncs gràcies, Miquel, bon dia.
Bon dia.
Passen 22 minuts de la una. Avui hem sabut la sentència d'un cas poc freqüent i que té similituds amb l'anomenat crim de la Guàrdia Urbana, recordareu, de Rosa Peral. I és que han condemnat a 33 anys de presó una dona que es feia passar per una falsa aspirant a mossa d'esquadra, que va assassinar la seva parella després de vexar-lo, manipular-lo i maltractar-lo. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
La sentència, Maria Núria, la fa responsable d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i la condemna, a més, a indemnitzar la família de la víctima amb 440.000 euros.
Tan bon punt s'ha fet pública la sentència, comunicada a les parts fa una estona, ens hem posat en contacte amb l'advocat Luis Carlos Medina Madroño, que representa la família de la víctima. Ha assegurat en unes declaracions a 3Cat Info que estan satisfets perquè la resolució judicial recull tot el patiment de l'home. L'acusada s'enfrontava a la presó permanent revisable, si bé la magistrada s'ha agafat a la petició de pena de la Fiscalia i l'ha rebaixat un any. L'ara condemnada va matar la seva parella d'una ganivetada al cor. Mesos abans l'havia amenaçat de matar el fill de la víctima, de 8 anys, si l'home no seguia les seves indicacions. El fiscal la va definir com una persona manipuladora, sàdica, narcisista i maquiavèlica, que es passa el dia maquinant com pot fer mal. La dona va negar els fets durant el judici, si bé el Tribunal Popular, que la va jutjar, la va considerar culpable davant totes les proves que es van veure i sentir durant la vista. Es va poder escoltar un àudio de la víctima en el qual consentia que la dona matés el seu fill si incomplia les seves ordres. La sentència encara no és ferma, es pot recórrer per bé que l'acusada ja està a la presó.
I hem d'explicar, malauradament, que han localitzat sense vida el volataire que es buscava des de dimarts al Coll de Bóixols, al Pallars Jussà. Tenia 83 anys, era veí de Figuerola d'Orcau, havia sortit sortit a buscar bolets amb el seu germà quan es va perdre el terme d'Abella de la Conca. El cos s'ha trobat aquest matí a 9:45, a uns 1.500 metres del punt on se l'havia vist per última vegada. El dispositiu coordinat pels bombers de la Generalitat ha estat molt ampli i han treballat dotacions terrestres, unitats dels GRAE de muntanya, gossos de recerca i drons, també. Hi han participat els Mossos d'Esquadra i el SEM, que hi ha desplaçat una unitat i un equip de psicòlegs. Els Mossos es fan càrrec de l'aixecament del cadàver per ordre judicial. A les portes del cap de setmana, els bombers insisteixen, sobretot, en prudència i recordar als boletaires que cal sortir sempre preparats.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, més coses. L'Ajuntament de Barcelona s'ha sumat al Pacte Nacional per la Llengua, l'acord en defensa del català, signat per diversos partits polítics i entitats, i que el president Salvador Illa havia instat els ajuntaments a adherir-s'hi. El suport a l'adhesió per part del consistori barceloní ha vingut de la mà del PSC, els Comuns i Esquerra Republicana. Junts, el PP i Vox hi han votat en contra. Barcelona, Jordi Canal.
L'alcalde Jaume Collboni assegura que Barcelona ha de donar exemple com a capital i demostrar el seu compromís amb el català.
Estimar la llengua també vol dir estimar la ciutat, i més ús social del català també implica més cohesió social a la ciutat de Barcelona. Per això, com a capital, entomem amb ambició la defensa dels drets lingüístics, que són drets irrenunciables.
Esquerra i Barcelona en Comú li han fet costat, tot i alguns retrets com aquests de Pau González dels Comuns.
Que anem deixant de veure que quan saludem milers de japonesos de Kobe els hi parlem en castellà perquè sembla que entenen millor el castellà que el català.
Junts s'oposa al pacte perquè no recull cap reacció a la sentència del 25% del castellà a l'ensenyament. Joan Rodríguez.
Aquest pacte no diu res de com reaccionarem davant d'aquesta possible sentència, i això ens impossibilita votar-hi a favor o votar l'adhesió de la ciutat, perquè és un símbol, el que fem avui, és un gest. Els gestos estan bé, però malauradament els temps dels gestos han passat.
PP i Vox asseguren que el pacte promou la imposició del català. Altres qüestions del ple fins ara: s'autoritza demanar un nou préstec del Banc Europeu d'Inversions de 113 milions d'euros per finançar habitatge. S'aprova la cessió de dos solars municipals per la construcció de 150 habitatges protegits. I es retira les medalles d'honor a Rosa Peral pel crim de l'Urbana i a Juan Fortuny, un policia nacional que va cometre dos crims masclistes i es va suïcidar.
I ara anem a Figueres, capital de l'Alt Empordà i segona ciutat en nombre d'habitants de les comarques de Girona. I que vol tornar a ser punt d'atracció comercial no només per als veïns de la comarca, sinó de tota la demarcació. I un dels objectius, tant de l'Ajuntament de Figueres com del mateix sector, és recuperar i impulsar la implantació d'establiments de qualitat. Anem a Figueres, Fèlix Martín. L'alcalde ha anunciat quines accions, què volen fer?
Hola, bon dia. Doncs per començar, aturar l'augment de petits supermercats oberts les 24 hores, negocis de manicura, de telefonia o de menjar ràpid. Com? Doncs fent una moratòria en la suspensió de les llicències d'obertura, ha concretat en un ple municipal l'alcalde Jordi Masquef.
Que hem iniciat la tramitació per la suspensió de llicències de nova obertura de determinats establiments, supermercats de 24 hores, botigues de carcasses i accessoris de mòbils, salons d'ungles, kebabs, altres establiments de menjar ràpid. Però aquest és el camí a seguir.
Argumenta que la majoria són comerços que no contribueixen a revitalitzar el teixit comercial de Figueres, i menys el centre.
No podem permetre, per exemple, que un espai noble de com la Rambla doncs s'obrin botigues de dubtosa reputació. Perquè per fer que els comerços i les empreses vulguin venir a invertir a Figueres, cal millorar la qualitat de la nostra ciutat, potenciar-la.
Tots els grups municipals han mostrat preocupació per la pèrdua d'embranzida comercial de la ciutat, accentuada amb la marxa de les botigues del grup Inditex. Al calaix de l'Ajuntament hi ha encallat també el macroprojecte de transformació d'un edifici emblemàtic del centre, la Sala Edison. Seria un gran centre comercial amb botigues, restaurants i un hotel.
I això que sentim És una marmota. I per què la posem? Doncs perquè a la Vall d'Aran és l'únic territori de l'Estat que n'autoritza la caça. Aquest mamífer va ser introduït el segle passat al Pirineu pels francesos i des d'aleshores la seva població ha anat en augment exponencial. Sofia Cabanes, bon dia. Per què es poden caçar aquí les marmotes?
Bon dia, Estel. Doncs precisament perquè la seva expansió ha arribat a ser problemàtica i afecta la reproducció d'altres espècies protegides, com la perdiu blanca. El Consell General té competències pròpies en esta matèria i per això, de la mateixa manera que es fa a França, n'autoritza la caça. Gerard Viló és tècnic de Medi Ambient.
Bàsicament, aquesta mesura se prené seguint un xinyau espaci que els francesos hi havien prenut en els Alps, perquè s'havia pogut constatar que l'abundància de marmotes en zones concretes pues, poden afectar als nins que els audets alpins pues, puguen anar en aquestes zones pròximes. No?
A Catalunya la marmota no es considera espècie cinegètica i, per tant, no es pot caçar. Tampoc consta que cap altra comunitat autònoma n'hagi autoritzat la caça. A l'Aran se n'autoritza la captura de 2 exemplars per caçador i dia, però la veritat és que l'interès per esta espècie és anecdòtic, segons Viló.
Jo a caça testimonial, també que ho diré, no hi ha jo aficiona a la caça de marmotes, s'incluï que en Aure de Vedes està gestionar en cas de que poguessin ocasionar danys o s'haguessin densitats molt nautes en punts concrets.
Més enllà d'afectacions sobre la fauna, les galeries soterrànies de les marmotes també poden afectar les conduccions d'aigua i de llum de les estacions d'esquí, com ha estat el cas de Baqueira Beret.
Dos quarts de dues.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I com procurem cada dia fer aquesta hora, amb en Marc Vidal, amb el sotseditor de l'app i del web 3cat.info. Marc, bon dia.
Bon dia.
Repassem quines són les notícies que han despertat més interès per part de la nostra audiència en aquestes plataformes.
Sí, mira, avui parlem doncs, de que Catalunya té cada cop menys pastors. És la notícia més llegida avui aquí a la web i al portal de 3cat.info. Ha plegat l'últim pastor de Sant Llorenç Savall, per tant, aquest ramat d'ovelles doncs, que es perd. I pel que diu aquesta informació, s'han perdut gairebé la meitat en 15 anys. Per tant, això, aquest pastor explica al portal 3cat.info que ha conegut fins a 12 pastors i pastores en el parc natural de Sant Llorenç del Mont i que ara doncs, en queden 0. Per tant, una notícia que segur que us pot interessar. També us recomano avui llegir l'article sobre els nivells dels embassaments.
I sobretot per comparar-ho fa un any,
correcte,
no?
Però és que, a més, hi ha uns gràfics espectaculars, veureu. Podreu jugar-hi, a més, perquè són gràfics interactius. Hi ha, per exemple, les reserves als pantans, com estaven doncs, en aquesta evolució dels últims anys. Veureu que justament estem en els millors anys, entre els últims 10. El 18 i el 20 hi havia els mateixos nivells que ara, per tant, molt interessant. I també l'evolució dels pantans any per any, com ha anat això, com es van omplint i com es van buidant després. Per tant, tres gràfics que segur que hi podeu jugar bastanta estona.
Clar, aquest és el vostre gran recurs, d'aquestes plataformes que permeten personalitzar molt, anar municipi per municipi, fer el desplegable, l'infografia...
Sí, segur que heu vist, no?, aquests mapes moltes vegades de poblacions, de totes les poblacions de Catalunya que posem, i en colors, no?, fins i tot passant per sobre amb el cursor, podeu desplegar exactament les dades que afecten el vostre municipi.
I ara que parlàvem dels embassaments i de fa un any enrere, quins nivells estaven? Fa un any enrere, quina era la notícia més llegida, més vista?
Doncs mira, fa un any enrere també era una pèrdua, diguem, la que parlava de l'empresa Guarro Cases de Gelida.
Durant segles, Guarro Cases ha sigut l'empresa que ha donat vida al poble de Gelida. A la Guarro hi han treballat...
Doncs és una empresa paperera, efectivament, històrica, 326 anys d'història Gelida, i aquell dia els sindicats denunciaven que la producció de paper, només la producció de paper, doncs es traslladava a Itàlia, d'on és l'empresa propietària de la planta.
Molt bé, Marc, doncs bon cap de setmana, ens tornem a trobar dilluns.
Fins dilluns, bon cap de setmana.
Catalunya al dia.
El govern espera treure a licitació aquest any l'estudi informatiu de l'eix ferroviari transversal que unirà Lleida i Girona i que ha de permetre desviar les mercaderies de la costa i de Barcelona. La Fundació Prop Penedès ha fet avui unes jornades al Vendrell per impulsar el projecte que fa 15 anys que està al calaix, 15 anys, i que es veu com una oportunitat per salvar el col·lapse ferroviari. Anem, doncs, cap al Vendrell, on s'ha presentat això. Allà hi tenim el Manel Sastre.
Hola, bon dia. Sí, l'eix transversal ferroviari és un vell projecte de la Generalitat proposat ara fa uns 20 anys, però totalment aturat des de fa molt de temps. La proposta consisteix a fer una línia d'ample internacional de més de 300 quilòmetres que connectaria Lleida i Girona per l'interior i amb un ramal cap al port de Barcelona per les mercaderies que es faria a través d'Igualada. Ara el govern d'Illa el vol rescatar fent cas del que fa anys que diuen els lobbies ferroviaris, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha explicat aquest matí que abans de finals d'any volen treure ja licitació la seva redacció.
I el nostre compromís és intentar que aquest any mateix puguem redactar un estudi informatiu ja dels traçats, dels trams més importants. Inicialment el farà la Generalitat, llavors veurem qui el construeix, no? Però vull dir, la Generalitat ja, l'anterior govern tripartit, va fer la reserva de sòl, i ara, com dius, el traurem del calaix.
No hi ha cap més calendari, però, ni cap estudi de costos. Tampoc se sap qui pagarà aquest projecte, només que és una proposta que es faria a 15 anys vista en un projecte que, segons explicava el president de l'associació Prop Penedès, Jordi Cuyàs, ja té el consens de tothom.
No és fàcil al nostre país trobar aquests grans acords sobre infraestructures, i en aquest cas hi és. Per tant, a partir d'aquí, l'únic que cal és que la Generalitat comenci a fer tots els projectes de tot plegat i tirarà endavant per força, perquè no hi ha altres solucions. Tot l'altre és anar al col·lapse.
Joan Amorós, president de l'associació Ferrmed, recorda que Catalunya és el tercer hub logístic d'Europa i que ara mateix va directe al col·lapse si no es fa res.
Jo crec que col·lapsarem, inevitablement. Si el tercer fil comença a funcionar l'any 27, per exemple, penseu que hi haurà els de la SET que posaran trens. Hi haurà el polígon industrial de Tarragona, al parc del port de Tarragona. Has de sumar-hi després la fàbrica de bateries que hi haurà, segon, que han de venir cap a la SEAT.
A les jornades que s'han fet avui aquí al Vendrell, els representants dels ports de Barcelona i de Tarragona també han reclamat celeritat per la realització d'aquest nou eix ferroviari per no castigar la seva competitivitat a mitjà termini.
Doncs gràcies, Manel. Una mica més de fil a l'agulla en aquesta proposta que fa temps que tothom veu bé, però que no acaba d'arrencar. El govern avisa, mentrestant, que venen 4 anys complicats pel que fa a la capacitat de l'aeroport de Barcelona mentre no comenci l'ampliació. Avui s'ha inaugurat un nou vol directe entre Barcelona i la Xina que farà créixer encara més el nombre de passatgers amb aquest país. L'últim any ja s'ha incrementat un 64%. Aeroport de Barcelona, Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Estel.
Amb quina ciutat és aquest nou vol i amb quina freqüència?
Doncs amb Xangai. Easter Airlines és l'aerolínia que hi connectarà 4 dies per setmana. S'afegeix als vols que altres aerolínies ja fan entre Barcelona i Pequín, Shenzhen, Hong Kong i també Xangai, i que ha multiplicat exponencialment el nombre de passatgers entre Barcelona i la Xina. Per això, i després que el Prat ja va fer l'any passat el rècord històric global de 55 milions de passatgers, avui el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, ha avisat.
L'aeroport està arribant a un nivell de saturació important i que, per tant, l'ampliació comença a ser ja urgent. I aquesta ampliació, com s'ha anunciat, tardarem anys a tenir-la, Per tant, hi haurà uns 3 o 4 anys en què Barcelona viurà una mica estressada. També és una oportunitat per Girona i Reus.
Un Airbus A350 amb capacitat per 288 passatgers cobreix els més de 10.000 quilòmetres de la ruta entre Barcelona i Xangai en més de 12 hores. L'avió té una decoració interior inspirada en l'arquitectura modernista de Barcelona i els gratacels de la capital tecnològica de la Xina. El primer vol procedent de Xangai ha aterrat a Barcelona ple.
Són 2:15 de dues. Doncs bé, quan arrencàvem la nova temporada del Catalunya al dia, en parlàvem abastament, de les zones de baixes emissions i del batibull que hi havia de ciutats que ho aplicaven, ciutats que no, ciutats amb moratòria, ciutats on ho havia tombat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per exemple, l'Hospitalet de Llobregat. Doncs bé, l'Ajuntament d'aquesta localitat ha aprovat avui la nova regulació d'aquestes zones de baixes emissions. I és la segona vegada que el consistori aprova aquesta normativa per controlar el trànsit contaminant, perquè l'any passat els tribunals tribunals van anul·lar la primera ordenança municipal. Els jutges retreien, entre altres qüestions, Quim Balaguer, que les restriccions als vehicles més antics no estaven prou argumentades.
I ara el govern municipal destaca que l'avantprojecte d'ordenança aprovat s'ha redactat en coordinació amb l'àrea metropolitana de Barcelona i seguint els mateixos criteris que la resta d'ajuntaments obligats a disposar de la normativa. David Gómez és tinent d'alcalde de Qualitat Urbana de l'Hospitalet.
El que fem és renovar la ZBE i el que fem és continuar avançant per això, per, òbviament, millorar la qualitat de vida dels nostres veïns.
El nou text contempla més excepcions que l'ordenança inicial. És el cas dels vehicles on viatgen persones amb mobilitat reduïda, els titulars de vehicles que tinguin uns ingressos econòmics molt baixos o els que acreditin que el seu cotxe és un instrument necessari per a l'exercici professional. La previsió és que el text entri en vigor a principis del 2026 i ja s'apliquin sancions als infractors.
I la manca de potència elèctrica està frenant l'arribada d'empreses a la nova plataforma logística de més de 80 hectàrees que es construeix a Montblanc, a la capital de la Conca de Barberà. L'Ajuntament treballa per resoldre aquest problema. Tarragona, Ricard Buigas.
L'Ajuntament ha explicat que una empresa que volia instal·lar un centre de dades en una parcel·la de titularitat municipal ha aturat a la compra per la manca de potència. L'alcalde Marc Vinya diu que la situació és reversible.
Si nosaltres continuem treballant com estem fent amb garantir que hi hagi el subministrament de potència elèctrica necessària, l'interès hi és per aquest i per part d'altres.
L'Ajuntament va posar a la venda aquesta parcel·la de 2 hectàrees al desembre de l'any passat per 2 milions d'euros.
Catalunya al dia.
20 minuts i les 2 del migdia. L'Ajuntament de Girona espera descongestionar els serveis per les persones sense llar quan entri en vigor la llei per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És una norma que preveu acabar amb la concentració de serveis a les capitals de demarcació i que obligarà a tots els municipis a oferir-los recursos. Girona, Núria Paraire, concretament què diu la llei que es prepara?
Hola, bon dia. Doncs la proposta de llei en tràmit al Parlament preveu que tots els municipis que tinguin persones sense sostre els ofereixin espais residencials dignes, és a dir, un lloc on puguin estar-se i que estigui obert 24 hores i mentre no ho tenen, doncs oferir serveis d'abogada o de consigna on guardar les seves coses. Ho explica la directora d'una de les entitats que impulsa la llei, Arrels Fundació, Beatriz Fernández.
La intenció última de la llei és que els municipis tinguin recursos com per poder fer front a aquesta situació i que no hagin de pensar únicament o no s'hagi de pensar únicament en capitals de província.
Pel que fa als ajuntaments més petits, preveu que puguin acudir als consells comarcals per oferir els serveis.
I aquesta situació, Núria, com afecta a Girona?
Doncs la ciutat és l'única de la demarcació que té un centre d'acollida per a persones sense sostre a banda d'altres recursos i té molta més demanda que capacitat. Espera que amb la nova llei la situació canviï. Sentim la regidora de Justícia Social, Ami Sabali.
Com influeix, doncs, saturació amb recursos? Acabes donant un servei que no s'ajusta a les condicions que voldries, no? Això ens repercutirà segur que de manera molt, molt positiva pel que dèiem, una mica descongestionar la ciutat.
La proposta de llei recorda que els ajuntaments han d'empadronar les persones sense sostre perquè puguin optar als serveis i les entitats que impulsen la llei esperen que pugui estar aprovada a mitjans de l'any que ve.
Sensibilitzar els adolescents i explicar-los els recursos que tenen a l'abast per tractar les qüestions vinculades amb la seva salut mental és l'objectiu de la Fundació Pere Mata, a les Terres de l'Ebre, amb els 11 vídeos curts dedicats a les patologies més comunes entre els més joves, vídeos com aquest.
Els trastorns de la conducta alimentària afecten a milions de persones arreu del món. Es desenvolupen a partir de factors biològics, psicològics i socioculturals.
Són unes píndoles que es distribuiran a través de les xarxes. Amb posta Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què és important aquesta sensibilització entre els més joves?
Doncs mira, Estel, bàsicament perquè detectar a temps possibles trastorns o problemes relacionats amb la salut mental ajuda i molt. Els vídeos tenen una durada aproximada d'uns 2 minuts. Ara sentíem el primer sobre l'anorèxia i un professional de la Fundació s'adreça als adolescents amb un llenguatge planer perquè tinguin més eines per detectar nous casos i demanar ajuda. Anna Belén Castellà és la directora de la xarxa infantojuvenil de la Fundació.
La patologia psiquiàtrica en infants i adolescents, si se detecta a temps, és reversible, això vol dir que es cura. I això com ho sabem? Pues ho sabem perquè en una intervenció intensiva se millora el pronòstic i la majoria se curen perquè el 2% dels pacients que tenem només els derivem al centre de salut mental d'adults, perquè vol dir que són realment aquells que ho necessiten.
A banda de l'anorèxia i també de la resta de trastorns de la conducta alimentària, les altres píndoles es dedicaran al TDAH o a l'ansietat, entre d'altres. Malgrat tot, atenció, perquè hi ha dos temes que preocupen especialment Toni Coello, director mèdic.
Realment és focus d'atenció. Realment estan veient com el cànnabis, primer hi ha un augment en el consum, i no només un augment en el consum, sinó hi ha un augment en la patologia relacionada amb aquest consum. Hi ha estudis a nivell científic, i nosaltres ho estem veient, la relació entre el cànnabis i una patologia concreta, que és la psicosi. I respecte a les xarxes, no ho podem negar, segurament aquí tots valorem que tenim certa addicció a les xarxes, a les pantalles.
Tot plegat s'emmarca en el projecte anomenat Salut Mental de la A a la Z, una iniciativa que té el suport de la Fundació La Caixa.
I aquesta és l'Abril, que actua demà dissabte a Lleida en el marc de les festes de tardor. Avui, quatre ballarines faran el pregó d'unes festes que duraran fins dilluns, festiu, a la capital del Segrià, per celebrar Sant Miquel. Lleida, Pere Joan Álvarez, quatre dies d'activitats pensades per reivindicar el talent local, amb el centre històric com a epicentre.
Exacte. Pel que fa a la música, a més de l'Abril, podrem sentir els Pixi Dixi, De Noche, Loca Histèria i Ponent Roots, i diversos DJs, entre d'altres. El pregó el fan avui a les 7 de la tarda quatre dones dedicades a la dansa, Irene Cascos, Montse Lozano, Sandra Macià i Rosa Maria Sánchez. Unes festes que es desenvoluparan al centre històric i als voltants i amb un dispositiu de seguretat de mig centenar d'agents, amb especial vigilància a les armes blanques. Fèlix Larrosa, alcalde.
I el que farem és aquest reforç extraordinari, a més en els punts d'accés, en els marcs o en els espais on se fan les festes, no? Uns tancaments, no físics, però sí canalitzats per accedir en els diferents espais.
A més de música, seran unes festes amb protagonisme per la cultura popular, castells, nit de foc i plantada de bèsties. Durant aquestes festes també s'estrena la nova Fira de Sant Miquel, la Fira Mos, que per primer cop no serà una fira agrària, no inclourà la part professional i se centra en la gastronomia i l'automòbil.
I és que l'agenda cultural catalana està saturada aquest cap de setmana, perquè recordem que encara hi ha les festes de la Mercè en marxa fins diumenge, i dilluns, com ara sentíem, Sant Miquel a Lleida. Doncs bé, per la Mercè es despleguen al llarg de tot el cap de setmana una setantena d'espectacles de diferents formats al carrer i gratuïts que busquen fer participar tots els públics. Marta Vives, bon dia.
Bon dia. Doncs si mireu circ, dansa, teatre, música o creació híbrida, enguany la ciutat ha habilitat 6 espais icònics que acullen les diferents propostes, cadascun amb una programació diferent i, per tant, amb el seu caràcter propi. Jordi Carol és el comissari del Parc del Fòrum, que és un d'aquests 6 espais que enguany s'estrena com a escenari.
Fa que la Mercè es transformi en un festival de festivals, perquè el Parc del Fòrum està concebut com un festival en si mateix. I aquest festival forma part d'un festival més gran, que és la Mercè. I això enriqueix molt la programació, enriqueix molt el color, que hi hagin moltes més possibilitats, moltes més tendències diferents.
I mireu, al Parc del Fòrum s'hi reuneixen fins diumenge una dotzena de companyies de circ contemporani, 3 de les quals internacionals. D'aquí, per exemple, doncs, la catalana Cot Foll, que estrena muntatge titulat Entre bous i vaques, on aborda la bellesa, la memòria i la cura des de l'humor i l'acrobàcia compartida. Un muntatge que parteix d'una història real, com ens ha explicat l'Àfrica Llorenç, que és una de les integrants.
Era una dona gran, es va perdre durant 3 dies, una persona que tenia Alzheimer, es va perdre durant 3 dies i la van trobar 3 dies després en un camp entre bous i vaques per allà a un poble d'Olot.
Un muntatge de circ ple de sensibilitat on el més important és la força de la comunitat.
I nosaltres expliquem aquesta història a través de la disciplina, sobretot dels porters acrobàtics, que el que és molt maco i el que ressona és que ens portem les unes a les altres.
Es podrà veure dissabte i diumenge en dues sessions, a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. Mentrestant, les possibilitats que ofereix la Mercè Estel al carrer són infinites i, per tant, jo us diria que planificació i bon calçat.
Ah, això, per descomptat, molt bé, és un molt bon consell, són infinites, però ens interessa saber on anirà Marta Vives.
Doncs mira, a mi m'agradaria molt anar al Parc de l'Aqüeducte, que és on el Tortell Poltrona, que és el comissari d'aquest espai, hem dit que hi ha 6 espais i, per tant, cada un està comissionat diferent, i despleguen els muntatges que Pallassos Sense Fronteres porten a regions doncs, que tenen problemes o que, per exemple, el Marroc... Ah, exacte. I allà pots veure muntatges d'aquests de diferents països que porten els Pallassos Sense Fronteres, però aquest espectacle entre bous i vaques...
Pinta bé, eh?
És molt bonic, molt bonic. Per
amb
tant,
la música que l'acompanya ja es nota.
Que també hi aniré.
Tots artistes donen vida aquests dies a parets, façanes, murs i altres espais dels barris de Santa Eugènia i de Can Giberda, al Pla de Girona. Participen en el festival Monart, que en la seva 7a edició ja s'ha convertit en una setmana marcada en vermell en aquests dos barris on hi conviuen 79 nacionalitats diferents. 79. Justament Girona, Clara Jordana, els murals i les intervencions que fan aquests artistes volen mostrar la diversitat aquesta que hi ha a la ciutat.
Sí, a més una diversitat, Estel, que porta riquesa cultural a aquests barris i que es vol posar en valor. Per exemple, l'artista colombià Creto ha dibuixat una noia amb una motxilla amb coses que porta del seu país, però també amb coses que va recollint. A la cantonada entre el carrer Santa Eugènia i la travessia de la fàbrica, Natàlia Estuacas hi ha representat el guardià del barri amb un gat i un capdell de llana que simbolitza la xarxa comunitària, però també el passat tèxtil d'aquesta zona de Girona. Núria Riquelme és la regidora de Serveis Socials.
Podem dir que és un festival absolutament únic, tant per la temàtica, és a dir, perquè és la intervenció a l'espai públic i als murals i a les parets dels carrers, dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert, però també pel format, no? Perquè és un festival, sempre diem, 100% social, 100% comunitari...
I molt, cada cop més comunitari. Els veïns s'han fet seu aquest festival i ajuda que durant la setmana hi hagi visites guiades perquè puguin veure i compartir amb els artistes les seves creacions. Rutes que es combinen amb música que ajuden a entendre millor allò que s'està veient. El Festival Monart acabarà aquest diumenge. Les instal·lacions, que després de 7 anys ja es multipliquen a molts racons, seguiran, però, acolorint aquest espai de Girona.
I ja us ho dèiem, que l'agenda cultural aquest cap de setmana no ens l'acabem. Avui arrenca la Vall de Cardós, la nova edició del Cardós Film Festival, que s'allargarà fins diumenge. Projeccions de curtmetratges, tallers pràctics, activitats literàries i familiars conformen un programa pensat per connectar la creativitat cinematogràfica amb els mites i el paisatge pirinenc. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia. Un certamen que arrenca, però amb un canvi obligat de nom.
Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, l'antic Cardós Film Fest es va separar del Tabaca, que es va quedar amb la denominació després d'una interlocutòria judicial. Polèmiques a part, s'hi projectaran els 18 curtmetratges finalistes, 8 dels quals són de producció pirinenca, se celebraran sessions especials, rutes temàtiques, d'astronomia i tallers de documentals i narrativa visual, així com també activitats paral·leles. Ens en detalla algunes la dinamitzadora cultural Núria Lorente.
Dissabte al matí hi ha un taller d'iniciació al guió i seguidament hi ha una projecció de curs fora de concurs, on s'estrenarà l'Hotel Marro, que és un curtmetratge que vam fer el curs passat als infants de l'escola Els Minairons. També podrem disfrutar d'un concert de rumba blanca i diumenge al matí hi ha una taula col·loqui per parlar de mitologia.
El certamen busca impulsar talent emergent i posar en valor la cultura popular d'aquí del Pirineu, sense perdre de vista la sostenibilitat i la participació local. També la descentralització de la cultura, tal com explica l'alcalde del municipi, Joel Baró.
Reivindicant així, no?, de que puguin sorgir festivals i activitats fora dels circuits culturals més urbans i nascuts i pensats des del Pirineu, des de les valls de muntanya, del món rural.
L'entrada al festival és lliure i gratuïta, però se'n recomana fer reserva prèvia, ja que les places són limitades.
Pujarem dalt dels cims amb el cor alegre, baixarem a les valls quan es faci fosc,
Són aquesta cançó, els més petits potser no, però els més grans de la casa segur que sí. És una de les cançons mítiques que ja fa uns quants anyets taralejàvem quan anàvem als caus, als esplais, de colònies o a l'escola. És dels Esquirols, és un grup nascut al cor del Collsacabra, Osona, que va començar a cantar el 1969 quan fer-ho en català era tot un repte, tot un desafiament. El grup va desaparèixer el 1986, però demà tornarem a veure'ls dalt de l'escenari del Teatre Cursal de Manresa. Corresponsal a la Catalunya Central, Nati Adell, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Tornarem a sentir les cançons de sempre dels Esquirols, doncs?
Doncs sí, sí, però amb arranjaments nous a quatre veus. Sobre l'escenari, la Coral Sant Jordi, la Coral Esquirols i l'orquestra Arrel Symphonic Band. L'impulsor de la idea, Carles Rulló, que ja va fer un projecte semblant amb Lluís Llach, ha explicat al 3Cat Info que és molt més que un concert. Combina música, 17 temes en concret, teatre i dansa.
Cada dos, tres cançons es para i es fa una interacció teatral, amb diàlegs, amb una representació, tothom anirem vestits d'època, no anem de concert de coral. És una posada en escena, la veritat és que no és que sigui arriscada, sinó és una cosa totalment diferent del que estem acostumats a veure en corals. No és un concert coral, és un espectacle interactuar amb el públic, o sigui, una mica de tot.
Catalunya al dia.
Sis minuts, haurem arribat a les dues del migdia. Com sempre, a aquesta hora, temps pels esports, en desconnexió per les quatre demarcacions catalanes. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Començarem dient que l'Espanyol visita el Girona a les 9 del vespre en el partit que obre la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol.
Els dos conjunts hi arriben amb dinàmiques diferents. Els gironins volen sortir de la cua de la classificació i sumar el primer triomf del curs. En canvi, els blanquiblaus pretenen mantenir-se a la part alta de la taula, en zona de Champions. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, no vol confiances i tampoc donar possibilitats al Girona.
Tu consigues ir al campo el segundo y desactivar al rival y tú poder controlar el partido es cuando tienes el partido en tu mano. Es lo que vamos a intentar mañana, sabiendo que es complicado, pero lo que vamos a intentar y sobre todo sin renunciar a lo que hemos sido hasta ahora. Es lo que queremos ser mañana y lo que sea el Espanyol toda la temporada.
Michel Sánchez, entrenador del Girona, per la seva banda, vol prolongar les bones sensacions de l'empat a Sant Mamés.
A tothom li ha vingut molt bé aquest punt per guanyar confiança. Necessiten una victòria ja. Després de l'altre dia he vist a la gent més contenta, amb la sensació de que hem fet les coses bé, i això és molt bo per la nostra dinàmica.
A l'Espanyol, Pere Milla torna després de la sanció de dos partits. Aquest enfrontament, aquest duel català Girona-Espanyol, el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio des de 3:15.
El Barça, mentrestant, va aconseguir ahir una victòria treballada al camp de l'Oviedo.
Tan treballada que va haver de tornar a remuntar un resultat advers. S'avançaven els asturians amb un xut de llarga distància, aprofitant un rebuig defectuós de Joan Garcia. Ja a la segona part, els gols d'Eric Garcia, Robert Lewandowski i Ronald Araujo donaven el triomf als blaugranes. Hansi Flick, el tècnic del Barça, resumia així el partit.
L'Oviedo ha tingut un bon porter a la primera part. Nosaltres hem tingut moltes ocasions, però les ha aturat. També hem comès alguna errada que ells han aprofitat per marcar, i aquestes coses passen. A la segona part hem controlat molt bé la pilota i el partit. Hem creat més ocasions i hem pogut remuntar.
Amb aquest triomf, el Barça manté la segona posició amb 16 punts, a 2 del Madrid. El pròxim partit del Barça serà diumenge a l'Estadi Olímpic contra la Reial Societat. Lamine Yamal i Alejandro Valde s'han entrenat avui amb el grup. En canvi, Rafinha s'ha quedat al gimnàs. El brasiler va acabar amb molèsties al partit. Dimecres, el Barça rebrà el PSG a la segona jornada de la Champions. L'equip parisenc ha informat de la lesió de defensa Marquinhos al quàdriceps esquerre.
I encara relacionat amb el Barça, un comiat.
Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional.
Sergio Busquets ha penjat un vídeo a les seves xarxes socials en què anuncia la seva retirada als 37 anys. L'encara jugador de l'Inter Miami deixa el futbol professional agraït als seus companys i equips i sent el tercer jugador amb més partits al Barça, darrere de Messi i de Xavi.
I en basquen males notícies per al Barça.
El club blaugrana ha anunciat que el base Juan Núñez se sotmetrà a una artroscòpia per revisar el menisc del genoll dret per solucionar una inflamació que no ha remès amb el tractament conservador. El base madrileny el van superar el març del trencament d'aquest menisc. Núñez, per tant, no serà avui a l'amistós que jugarà l'equip blaugrana a Lleida a partir de les 8. El Manresa, per la seva banda, s'enfronta a l'Andorra a 8:45.
I el Barça d'handbol, per la seva banda, ja viatja cap a Egipte amb bones sensacions després de la victòria d'ahir a la Champions.
L'equip de Carlos Ortega va superar el Zagreb croat per 25-32 en partit de la tercera jornada amb la bona notícia del retorn de Dika Mem. El Barça viatja avui cap a Egipte per disputar el Mundial de Clubs, la Superglobe. Demà ja s'enfronta al Taubaté brasiler. Mentrestant, el Granollers juga avui. Rep a les 7 el Nava Segovià en partit de la tercera jornada de la Lliga Sobal.
I la resta de la informació esportiva, per on passa, Ricard?
D'una banda, per Marc Márquez, que ha fet el tercer millor temps a la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi de MotoGP del Japó. Recordem que el Tro de Cervera es podria proclamar campió per setena vegada a MotoGP a la cursa de diumenge si supera de 3 punts el seu germà Àlex, que és segon a la classificació. La cursa sprint de demà i la de diumenge la podreu seguir en directe al suplement de Catalunya Ràdio. D'altra banda, en hoquei patins, avui es disputa el primer partit de la primera jornada. Inaugura la competició l'Igualada i el Barça a les 9 del vespre. En waterpolo, avui comença la fase prèvia de la Champions femenina en presència del Mataró i del Terrassa. L'equip terrassenc s'enfronta a 6:45 al Glifada grec, l'anfitrió del seu grup. Les mataronines debuten demà contra el Rapallo italià. El Sant Andreu i el Sabadell ja estan classificats per a la Lligueta. Al Mundial de Rem de Xangai, el banyolí Aleix García fent parella amb el gallec Rodrigo Conde han finalitzat quarts en la final del doble escull. I al Mundial de Ciclisme de Kigali a Ruanda, Paula Blasi va guanyar ahir la medalla de bronze.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Avui acabem amb l'Orquestra de Músiques d'Arrel Tradicional de Catalunya que actua demà a l'Auditori Pau Casals del Vendrell a les 8 del vespre. Són una trentena de músics joves dels Països Catalans que combinen diversos gèneres i que demà al Vendrell presentaran el seu últim àlbum, Cruï, centrat en la transhumància dels Pirineus. Unes cançons que parlen de les llargues rutes que fan els pastors i de les seves veus també. De fet, s'inclouen en alguns temes com aquest que sentim de fons. On té l'herba, nano, es diu. Amb l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya ens acomiadem avui. Bon cap de setmana, ens tornem a trobar, si voleu, dilluns a la 1 del migdia.